Càmera aèria enmig de les muntanyes s'acostava a un hotel que és on Jack Nicholson i la seva dona passarien uns mesos, oi? I allà passaven moltes coses. Qui vulgui veure El resplendor, ben aviat, eh? Perquè ja no sé si és aquest cap de setmana o dilluns, sabia que duia molts papers i aquest no m'ho d'allò. Carlos, bon dia.
Bon dia.
Joan, bon dia.
Bon dia.
Carola, bon dia.
Bon dia.
La música de Walter Carlos pel resplendor, que es podrà veure en una versió extesa, que aquí no es podrà veure, però els americans sí que la podran veure en 4K. I amb aquella parella de germanes, Stanley Kubrick, 1980. Què tal ahir?
Bé, molt bé, una bona inauguració.
Què tal ahir?
Sí, molt bé.
Què tal ahir?
Bé.
La Carola va anar al passatge del terror. Va sortir bé?
Sí, un parell
dius
de crits.
Dius que està un parell de crits, però ben posats, és a dir, com a les pel·lícules.
Que és el que s'espera, no?
Una cerimònia inaugural que va tenir un moment molt bonic, dedicat a en Gary.
Correcte.
I una pel·lícula que què tal?
Bé, bastant, força millor del que molts esperàvem, la veritat. Perquè
no hi ha res com no tenir massa expectatives.
Sí, sí, és veritat, és veritat. Però bé, el Paco Plaza s'estima el gènere, ell ho diu, va dir que ell creu que fa pel·lícules de terror només per poder venir a Sitges i disfrutar del festival, i se li nota que li agrada i s'ho passa bé, i ha creat una pel·lícula que és com una mena de prequela de la seva anterior Verònica, que enllaça molt bé la història de les dues pel·lícules i que és una de les seves, potser de les seves pel·lícules menors, però que està molt bé.
Home, no sé, t'ho faig anar molt malament si comencem per Paco Plaza?
És el 5.
Vinga, anem pel 5.
Hola, buena nit a todos. Bueno, estoy muy emocionado porque para mí es muy difícil explicaros lo que significa este festival para mí, que llevo, hacía cuentas, 32 años viniendo como público, especialmente para presentar esta película, para inaugurar, para dar el pistoletazo de salida a esta edición. Estoy muy emocionado por enseñaros la película. También porque en esta sala están las personas más importantes de mi vida, mis padres. Bueno, estoy al borde de un Alfredo Landa, así que sé que hay mucha gente del equipo en la sala. Me gustaría agradecer a todos y a todas el esfuerzo, el cariño, el amor que han puesto en esta película. Y a estas monjitas maravillosas que ahora veréis, que ahora las veis así, pero luego las vais a ver de diferentes maneras. Es verdad que si el cine de terror es una religión, y yo creo que lo es, Sitges es el Vaticano, y para mí es un placer. Y me gustaría dar las gracias muy sinceramente tanto a Netflix como al Festival de Sitges por el esfuerzo conjunto que ha sido poder presentar la película aquí, que ven, bueno, ha sido un camino a veces un poco raro, pero los dos han sido cómplices y estoy súper, súper agradecido tanto al festival, gracias a Ángel, Mónica y todo el equipo, y a Netflix también por la paciencia y por el cariño, por el respeto y por entender y saber lo que significaba para nosotros tener la película en esta, que es nuestra casa. Así que muchísimas gracias, os dejo con Aria Bedmar. Gracias.
Bueno, perdonad si no soy muy eficiente en esto, es la primera vez que estoy en un festival, la primera vez que hago de prota en una peli, y no tengo ni idea de cómo se hace, o sea que solamente voy a hablar con el corazón, que es lo único que sé hacer, y lo primero es dar gracias antes que a nadie a Paco. Gracias, Paco, por confiar en mí, por darme la oportunidad de hacer un regalo de personaje como es Narcisa, que independientemente de que esté en un marco de terror, es... es un personaje con un arco que me ha enseñado muchísimo y que además me tocó hacerlo en un momento personal muy complicado y me aportó una fuerza y unas ganas de seguir. Y también quería dar gracias a mi familia. Perdón, ¿dónde estáis? ¿Allí? Perdón, Gracias por venir, en serio. A la familia de sangre y a la familia elegida. De verdad que gracias por venir. Para mí es un honor poder estar aquí. Perdón, joder. Para mí es un honor poder estar aquí, poder hablaros a vosotros. Y perdonad que esto lo haga con acento almeriense porque yo soy de Almería. ¡Viva la madre que me parió!
Y las madres de todo el mundo. Què els dèiem? Que hi ha molta gent feliç. Bé, doncs ahir Paco Plaza i la protagonista de la pel·lícula, Aria, que ens deia en Joan que va aparèixer amb un vestit.
Sí, espectacular. Aria Bedmer, que també debutava, com ella mateixa ha comentat. No la vaig veure, o sigui, això, qui ho ha de valorar és en Carles.
No, bé, molt, doncs bé. Molt bé, ella, molt bé. Ja sobtava veure-la amb aquest vestit quan passes tota la pel·lícula veient la vestida de monja a baix, no? I fins i tot costava reconèixer si és la mateixa noia, però molt bé. El repartiment no hi ha grans, o sigui, no hi ha cap, l'actriu més coneguda potser és Maru Valdivieso, i fins i tot amb un paper de monja hi apareix Txelo Vivares, o sigui, Spinete.
Oh,
la persona que anava dins d'Spinete.
Què dius?
Que gran.
Sí, això és... No, això molta gent no s'ha donat compte.
No, clar, dius però... Spinete és que, i molts deuen dir què diu ara, què diu ara? Ara
que, pels que ja...
ara que vam de descobrir que era una dona, Spinete.
Sí, sí.
Sí, sí, no, això ja ho sabíem.
No, és broma.
El que no ho sabíem és que deuria fer molts anys que no feia d'actriu.
Que jo sabia que ha continuat la carrera fent teatre.
Fent teatre.
Però, i algun paperet així, alguna escena, no ho sé, no, tampoc li...
Pels més joves, els que... Passen dels 40 llargs i dels 50, no cau ni dir, Spinete era un dels personatges infantils dels programes de Televisió Espanyola, en el seu moment del Barrio Sésamo de Televisió Espanyola, i aquest nino, que era de tamany humà i que va ser llançat a les escombraries perquè el final d'Espinete va ser un final allò horrorós.
Espuma, sí,
exacte, era d'allò, van llançar literalment. Afortunadament l'ànima d'aquest personatge era Txelo Vivares, que era una actriu que es va ficar en la pell d'Espinete i veritablement ens va fer creure a tots que aquell era
un porcospin.
Sí,
exacte,
sí.
Rosa
i ple de bon humor i de bon, sí, sí, i de bon caràcter, amb un veïnat molt bonic.
Devia ser molt jove, no?, quan ho feia.
Segurament.
Perquè, clar...
Si és l'actriu que jo crec que fa la mare, sí, superior, sí, a la pel·lícula, ja és una persona, deu tenir vora el 70,
no,
potser.
Doncs, sí,
i encaixaria. Fa 40 anys. Sí.
A final de mes a Netflix, no?
El 27, si no m'erro.
No, doncs final de mes. Sí, final de... Divendres 27 d'octubre a Netflix.
Que aquest és l'altre detall. Estrena al festival una pel·li de Netflix. Ja amb aquesta... abans ho comentàvem amb la Carola, aquesta versió del festival Plataforma Friendly, no?
Sí, l'Àngel Salou va dir ja, no sé si l'any passat o fa dos anys, quan hi havia tota aquella polèmica de que si Cans no volia pel·lícules que anessin a plataformes, al final jo crec que t'has de plegar a la veritat, i l'Àngel Salou des del primer moment ha dit que ell accepta que vinguin pel·lícules que després es passen a plataformes, i moltes d'aquest any, algunes ja el dia 10 o el dia 11 ja les tens penjades. No crec que ens hem de posar pals a les rodes amb aquest tema.
No, de fet, el propi Àngel Sala en la darrera roda de premsa sobre aquest tema de les plataformes fins i tot va fer una crítica a aquesta precipitació que hi ha a les plataformes, a que hi ha estrenes gairebé diàries i que és impossible
arribar a veure-ho tot.
I ell diu que aquesta precipitació el que fa és que ens perdem coses molt bones, és a dir, que hi ha productes realment bons, però com que és tan precipitat i tan ràpid, se'ns passen per davant, i que d'alguna manera
hi ha tanta oferta que és impossible.
Portar-ho al festival és també una manera de reconèixer productes que són molt bons i que només van a plataformes i que ens passen per davant sense adonar-nos-en, no?
I moltes vegades que es fa l'estratègia contrària. Abans era una pel·lícula important, s'estrenava al cinema, i després, quan tocava, plataformes o el que fos. Ara és al revés, són pel·lícules per plataformes que especialment les passarem en cinema durant dues setmanes.
Manes.
Com si fos una cosa espectacular. I penses, cony, la pel·lícula del Bayona, per exemple, que no estem parlant d'una pel·lícula
petita,
barata,
sí,
petita,
sí.
jo crec que és una pel·lícula que s'haurà de veure amb, que la gaudiràs molt més i la i en pantalla gran.
Que són dues hores.
Dues hores, sí.
Llarga,
25, sí, llarga, 25,
llarga, sí. Em sembla que és dilluns i dimarts que ve o...
És a dir, dilluns és el passi de premsa i dimarts és el dia de la presentació.
El dia de la presentació i de la màquina del temps per Juan Antonio Bayona, eh?
Correcte, que ja hi era, eh? Ahir a la inauguració ja estava per allà també.
Home, és un fidel, tu diràs...
Va, anem per la inauguració, la parella... La parella dels darrers anys.
Des que Àngel Sala ha trobat aquest binomi...
Amb Mònica García.
Amb Mònica García, diguem, tot ha millorat. I aquestes presentacions, que són sempre molt peculiars, perquè Àngel Sala ja saben que té un llenguatge a part de la resta dels mortals, que el fa simpàtic, eh? No és cap crítica. Doncs això, ahir feliç al costat de, diguem, del gairebé del seu alter ego, en aquesta direcció del festival, que és la Mònica García. I tots dos, ahir, doncs sortien, l'Àngel Sala, diguem, amb un vestuari una miqueta més casual.
Sí, val? Sí, tot i que després he vist que es deuria canviar, perquè he vist que quan, amb l'arribada de l'Isita, si més no, duia sabates. És que això és un tema del dress code que ha anat evolucionant també el festival d'una manera...
La Carola m'està mirant amb aquella cara de dir Vicenç ha evolucionat
bàsicament va sempre de negre,
sí,
no?
Amb traje,
jaqueta de negre,
és el
ja
festival
està.
Dels homes de negre, no?
Sí, sí.
Aquesta una, i després doncs això, aquest moment de felicitat de tots dos a l'hora de donar el tret de sortida del festival. Àngel Sala i Mònica García.
I benvinguts a la 56a edició del Festival de Cinema de Sitges. Good night and welcome to our 56th edition of Sitges Film Festival. Let me thank you for the presence of the all international guests and especially the members of the jury, who during these next 10 days we are going to suffer in our movie theaters. També de les institucions, administracions i dels nostres partners que ens donen el seu suport per dur a terme cada festival, però que sobretot són tan fans del fantàstic com nosaltres.
Sí, acabem de veure unes imatges d'una de les pel·lícules o la pel·lícula que defineix el sentit del fantàstic, King Kong, del 1933. Compleix 90 anys i és la nostra idea del fantàstic. Mite, fantasia, escapisme, bellesa i la col·lisió entre la realitat i la fantasia. Un clàssic que aquest any celebrarem i farem un homenatge molt merescut. Aunque lo fem sempre perquè és el inspirador del nostre logo. És a dir, cada dia, cada sessió tenim el Kong nostre basat en aquest històric monstre meravellós del 33. Serà un any de moltes celebracions en Sitges. Sota la direcció del Xavi Catafal, fa 30 anys, van nascut dos seccions importantíssimes en aquest festival, l'Animat, dedicada al cinema d'animació en tots els sentits, i Seven Chance, la setmana de la crítica del festival. També fa 20 anys, ja era jo director del festival, i van crear la secció Noves Visions, que ha donat una dimensió diferent al fantàstic en aquest festival. I també tindrem, a més d'aquests homenatges i celebracions internes, una celebració del cinema més clàssic, perquè complen 100 anys dos grans estudis que han donat moltíssima màgia al fantàstic i al cinema en general. Disney, del que parlarem durant també la setmana, i avui aquí volem fer un homenatge a un gran estudi, queremos hacer un gran homenaje a un gran estudio, a Warner. Todos sabemos, hemos podido ver películas como Blade Runner, Mad Max, La humanidad en peligro, El retrato de Dorian Gray, clàssics absoluts del cinema fantàstic, clàssics absoluts del cinema, i avui mateix en el cinema Prado hem vist L'exorcista, The Exorcist, que compleix 50 anys i és un dels títols clau de Warner. Així que celebrem un gran aniversari, 100 anys, d'un dels estudis més importants, més fantàstics i a los que agradecemos aquí des de Sitges el suport, el gran apoyo que hemos tenido siempre en este festival de Warner y en este año para poder proyectar una versión maravillosa de El Exorcista restaurada por su 50 aniversario, como también veremos otros títulos, entre ellos El Resplandor de Stanley Kubrick, también en una estupenda edició.
Bé, volien també celebrar, hi ha un 70 aniversari d'una altra distribuïdora i productora, que és Filmax, que també d'aquí uns dies tindrem una estrena mundial i que...
Sí, tenim una estrena mundial i tindrem aquí també una celebració de l'estudi de Filmax, que ha sigut fonamental per al el cinema fantàstic català, i la prova la tenim aquesta nit, no? També,
exacte,
de certs autors que han arribat fins a aquesta inauguració.
Exacte. I si fem 5 cèntims de l'edició d'aquest any?
Sí, evidentment no tot és record del passat, d'un gran passat, perquè el cinema és història i és història de tots nosaltres, sinó també el que veurem, i és cinema del futur i cinema d'ara. I tenim una gran selecció en totes les seccions del festival de lo que és les diferents tendències del cinema fantàstic actual. De totes les maneres, des del punt de vista de relació amb lo quotidià, cinema fet des de la realitat en espírit fantàstic, imagineria fantàstica escapista total, com ho veurem durant tota la setmana, pel·lícules més d'autor, pel·lícules més de compromís amb el públic, amb aquest públic de sempre de Sitges, i animació... També veurem molt tipus de fantàstic, perquè el fantàstic en aquest moment està en plena salut i en plena èxit. És absolutament clar que vivint això de l'edat d'or, no, perquè és una mica ja un tòpic, sinó en un gran moment del cinema fantàstic que ha arrasat principalment amb grans títols i ha sorprès en els últims anys, després de la pandèmia, sobretot, amb títols petits, pel·lícules independents, pel·lícules de baix pressupost en les taquilles de tot el món. O sigui, el fantàstic ha deixat una mica de ser una per a la gent que solament anem a festivals com aquest, sinó que és un de consum massiu en tot el món. I Sitges serà un acaparador de tendències del fantàstic que podem dir que és molt prometedor. Així que...
Les descobrim? Exacte.
En un tas de lo que serà Sitges...
56.
2023.
Àngel Sala i Mònica García. I això que escoltem tan bonic de fons és una versió instrumental del famosíssim tema de D'Artagnan i los tres mosqueperros, perquè en un dels moments del festival que li agrada més a en Joan, que és aquest in memoriam de tots aquells i aquelles que han mort el darrer any, hi havia, bé, Claudi Bjørnboit, l'ànima de D'Artagnan
i companyia. I de tantes altres,
Però
aquesta versió, a més, ho amaneixen amb molta cura amb temes musicals, i clar, ens va sortir la Tina Turner. Ens va sortir, evidentment, amb la música de l'exorcista William Friedkin. Ens va sortir en Carlos Saura, a part d'en Claudi Bjørnboit, la Carmen Sevilla. O, per exemple, també, i al principi de tot, van posar la música de Si ha escrit un crimen, d'Angela Lansbury. Bruri. Per tant, doncs, és un moment molt tendre. A més, la gent, clar, es fa un fart d'aplaudir perquè vas veient les imatges de tothom. I... al final...
A la manera del que fa l'Acadèmia del Cinema Americà la nit dels Oscars,
I al final, doncs, quan va acabar l'In Memoriam, va haver allò el moment tendre de la inauguració, el moment d'homenatge a en Gary Gràcia.
Segur que totes aquestes persones les notarem molt en falta en el futur, ara i sempre. Però falta una persona que nosaltres, des del nostre equip, des de Sitges, ja no és aquí i es nota molt. Un amic, una gran persona, una persona que ha significat per a molts la història del festival i que era l'alma i és l'alma del festival. Una persona que se nos ha ido i que os aseguramos desde el más profundo de los sentimientos vamos durante estos 10 días y más allá a echar mucho de menos.
Le dedicamos esta edición. Li dediquem aquesta edició.
Gracias.
I el King Kong que apareixia...
Que no era en King Kong... Era
en Gary revestit de King Kong, Aquella imatge clàssica del King Kong que agafa els avions, doncs s'han d'imaginar el rostre d'en Gary.
D'en Gary, agafant i després, amb aquesta música, doncs, algunes imatges d'en Gary treballant.
Ens sembla que en cap edició del festival s'ha expressat d'una manera tan sentida.
Sí, sí.
El record algú, eh?
No, perquè segur, segur.
Vaja, n'hem viscut moltes, però aquesta expressió tan emocionada del record algú...
No, sí, a més, hi continuarà, com que apareix a l'espot de la Family World, que es projecta també davant de cada pel·lícula, i al final exactament. També apareix el In Memoriam Gary.
És a dir, s'ha substituït el clàssic King Kong.
No.
Sí, era específicament per ahir, eh? Era específicament per ahir. Però és molt bonic, una imatge que vam publicar a Twitter i que vostès poden veure.
I jo crec que diu molt del tarannà d'aquest festival, aquest tarannà més familiar, més proper, que el record en Gary, que al final era un treballador del festival, algú del poble, òbviament una persona molt carismàtica, que queda clar que va deixar petjada... està ocupant i ocuparà més titulars que altres records de persones molt més importants dins la història del cinema, que probablement en altres festivals passaria això, no? I en el cas de Sitges jo crec que és d'alguna manera també és un segell, no?, d'aquest festival, aquest caràcter més proper, familiar, no? I ens en recordem gairebé més o gairebé homenatgem més aquell treballador que ha estat tants anys al festival, que ha fet tantes coses pel festival, doncs en parlem més que doncs, el cineasta que fos, no?, que també ens ha deixat.
No? Està clar que sí. I abans no anem al repàs de les pel·lícules i altres coses, ens queda encara una altra intervenció, en aquest cop, per part dels presentadors, Joan.
Sí, però abans d'això, només comentar que tant Àngel Sala com Mònica Garcia van destacar dos aspectes del festival especialment, i fins i tot doncs, amb vídeo i això. Primera, la vessant mediambientalista del festival, amb un eslògan que és It's Bloody Green, és allò verd amb
un verd sagnant.
Exacte, però verd, és a dir, que demanant doncs, que totes les persones siguin respectuoses amb el medi ambient, però bé, amb un espot molt divertit.
Sí. I que llencin les coses on les han de llençar.
Però verde que te quiero ver del manzanito.
La banda sonora d'aquest espot és boníssima.
I aleshores és això, és a dir, que si tens un cadàver l'has de llençar a l'orgànic. I coses jugant amb això.
Bé, no els manca raó.
Això la primera i la... Ai, Carola. I la segona...
Sí, si tens un cadàver l'has de llençar a l'orgànic. És que és veritat.
El que passi després ja és un altre tema. Però bé.
I la segona, doncs, això que es va obrir l'any passat, que és el Woman Infant, que també la Carola té aquí sobre.
Que comença avui, demà.
Exacte.
Després en parlem.
Doncs també van fer una apel·lació en aquest Woman Infant. Aquesta va ser, diguem, la presentació de la direcció del festival, de l'Àngel i de la Mònica. Però després va haver també una segona petita presentació a càrrec dels que seran els presentadors de les gales del festival durant aquests 10 dies, que des de fa uns quants anys són en Daphnis Baldouf i la Melinda Matthews. Tots dos van sortir i van fer una apel·lació a la cultura i allò, aquell moment difícil...
Que està vivint la cultura.
Que està vivint la cultura, qüestionant fins i tot, doncs això, la llibertat d'expressió en determinats moments. Escoltem-los.
Molt bona nit.
Bona nit a tothom.
L'any 1968 s'inaugurava el primer festival de Sitges sota el concepte de la primera setmana internacional de cine fantàstic. En plena dictadura franquista, Espanya gaudia d'algun petit oasi on agafar oxigen per seguir vivint.
Durant aquella setmana, a Sitges es podien veure aquelles pel·lícules que els catalans sovint havien de pujar a veure a Perpinyà, per exemple, perquè la censura estava absolutament instal·lada. 56 anys més tard, no estem en la mateixa situació, només faltaria, però ojo, perquè quien tuvo, retuvo. I per alguns polítics que representen certa part de la ciutadania, hi ha coses que no són com Déu mana. Malgrat les seves queixes, no van poder impedir que aparegués una sirenita negra, però si el monstro que viene a verme fos homosexual, a dia d'avui la pel·lícula no es projectaria en diversos municipis espanyols. I no és que estigui al cine com per anar perdent espectadors, m'enteneu?
La creativitat artística no hauria de ser mai considerada un perill, ni atacada o reprimida per cap institució, i molt menys per cap institució pública. Mireu, sí, sí. Mireu el que acaba de passar a Gijón, on alguns membres del govern municipal volien interferir al seu festival de cinema.
Doncs, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Els retrògrads i repressors els hi hem de plantar cara. I ho hem de fer nosaltres. Totes les que som aquí, actrius, productores, distribuïdors, ministres, alcaldes, directores, senyores i senyors, ens toca lluitar per la cultura. Visca la cultura lliure.
Ja ho he trobat. Qui vulgui veure el resplendor, el dia del Pilar, el Melià. Per celebrar, no recordo el nom de l'hotel.
Sí, Overlook.
Gràcies. Gràcies. El doblatge en castellà que el va fer Verónica Forqué en el seu moment, eh?
I dirigit per Carlos Saura.
Espantós. Perdó.
Era un doblatge.
Jo diré que ser l'única persona del món
que li agrada
aquest doblatge. D'acord.
Perquè Kubrick desembarcava a cada país on es distribuïa la pel·lícula i escollia ell mateix a les persones que farien el doblatge.
I si poses la versió original, veus que les veus estan molt ben trobades.
Lades.
Una altra cosa és que després...
No estàvem acostumats a Jack Nicholson amb aquesta...
Clar, no.
Estàvem acostumats a la veu de Jack Nicholson a Alguien voló sobre el nido del cuco, per exemple, o moltes altres, no? El 12 d'octubre, bé. Aleshores, anem pel que has vist, anem pel que es pot veure, perquè ve un cap de setmana llarg.
A veure, acabo de sortir ara mateix de veure una de les importants del festival, com és l'última del Hayao Miyazaki, que ell diu que és l'última, però això fa 20 anys que va dient que serà l'última, que és l'última.
També hi ha molta gent que diu que plega i no acaba de plegar mai.
Això mateix.
Que
són coses
de... Aquest és aquest director que l'Àngel Sal va presentar com un que feia 7 pel·lícules a l'any i que ara ja només en fa una a l'any, no? Jo crec que el va presentar així, com dient, s'està fent gran, va venir a dir l'Àngel Sal.
Abans feia moltes més, ara portava no sé quants, 5 anys, em sembla, des que va fer l'última. I bé, a tothom, a l'Estudio Ghibli, tothom que sigui fan d'aquestes pel·lícules la disfrutarà molt. Jo tinc algú, no és res personal, no encaixo amb aquest món d'aquest senyor, amb els seus, trobo que els fa uns personatges molt lletjos sempre. Ell té un món de fantasia molt peculiar, on tots són molt lletjos. Però bé, això és una cosa personal. La pel·lícula és preciosa, la música és preciosa, la història és molt de les típiques que fa el Miyazaki, i segur que els fans de l'Estudio Ghibli quedaran encantadíssims. Però és, jo crec que és una pel·lícula que s'ha de veure, i aquesta no tindrem problemes amb ella, perquè s'estrenarà, suposo que en cinemes i després en plataformes aviat.
És que encara no t'ho havíem preguntat, perquè és clar, no. Hi ha un pack de favorites?
Mira, jo cada any us dic, quan
més
hi ha
menys,
uns quants dies, jo crec que aquesta. Jo aquest any... Em vull tirar a la piscina el primer dia.
Vinga, va, m'encanta, piscinis.
En bon moment he preguntat.
Em tiro a la piscina, amb la piscina totalment buida, perquè parlo d'oïdes i del que em comenten gent que ha vist i gent que en sap més que jo. A mi m'han parlat d'una pel·lícula que es fa, crec que els últims dies de festival, i això també a vegades...
No sé si pot ajudar molt o no.
Ajuda, que sigui dimecres, dijous, quan ja has vist quan... T'has tret la palla, diguem, dels primers dies. Una pel·lícula que es diu La Chambre Rouge, de Pascal Plant, que a mi m'han dit...
L'habitació vermella.
Sí, m'estan dient que...
La Carola immediatament està buscant ara.
Aquesta serà la que triomfarà, segurament,
sí?
I que és molt possible que guanyi. A veure, ja us dic, m'estic tirant a la piscina, però allò... sense gens d'aigua i sense... haver-me mirat res. Però...
Doncs no serà perquè no hi hagi pel·lícules a la selecció oficial de competició, perquè això
és
un...
és el tema de cada any.
He fet una mica de llista i això és de por.
És no és el problema del festival, però és que cada any hi ha una quantitat de pel·lícules que i no hi ha manera de rebaixar-ho. Jo crec que, evidentment, el festival no vol baixar...
D'aquest carro de la...
Té les seves sales, té les seves programacions... Al final t'has de decidir anar cap a un lloc o per l'altre, perquè evidentment no pots abarcar-ho tot. A mi m'està bé que hi hagi
Que hi hagi aquesta sensació
Hi hagi aquesta sensació. i que...
De que el cinema ens cau al damunt.
Exacte,
eh?
Això està bé, ni que siguin 10 dies a l'any, està bé.
Sí, sí. Hem començat per el que he vist en Carles avui, però pack de cap de setmana, a veure.
Pack de cap de setmana, doncs home, demà al matí, el qui hagi vist la sèrie de l'Àlex de l'Eglésia de 30 monedes,
sí,
s'estrenen els primers episodis de la segona temporada, que recordem es van rodar també per aquí a Sitges l'any passat, i que és una sèrie... Crec que és de les millors coses que ha fet l'Àlex de l'Eglésia en els últims anys.
Perquè la darrera pel·lícula que va fer, aquella de Venècia, allò se'l va encarregar per totes bandes.
Bé, és que... L'Àlex de l'Eglésia té un problema. Té molt bones idees, boníssimes idees, que les comença molt bé i no sap mai com acabar-les. Jo crec que es va quedar el dia de la bèstia, que li va sortir molt rodona, i a partir d'allà ha anat fent coses millors, pitjors, però té un problema en les últimes pel·lícules, és que no...
Com Oliver Stone a JFK.
Sí.
Que després tot ha costat una mica.
Això sí, no necessita 3 hores com Oliver Stone.
És veritat.
Amb 90 pocs minuts, tu enllesteix i ja està.
Te n'han parlat bé de 30 monedes d'aquesta segona temporada?
Sí, a mi la sèrie, la primera temporada em va agradar. Jo crec que amb un format sèrie en què pots explicar moltes més coses...
Està més a gust.
Està més a gust i té més temps per esplaiar-se. I si et queda algú pendent, com li passa a les pel·lícules, doncs temporada 2 i allà...
Sí, 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 sí.
Però bé... El que vulgui veure-les, doncs demà al matí les passen, que són els dos primers capítols.
D'acord.
Al Melià.
Tot això es passa al Brigadón?
No, això es passa al Melià.
Al Melià, sí, directament.
Demà a 8:45 a l'Auditori Melià.
De bon matí, a l'Auditori Melià.
A mirar una sèrie.
A mirar una sèrie.
Exacte. I es tornen a passar a la nit, a 10:45, perdó, també al Melià.
30 monedes.
Exacte. Després, aquest any que fa tants clàssics al festival, que han fet que jo, per cert, vull... Una
Digues.
Cosa que m'ha semblat malament de l'Àngel Sala és que, sent el 50 aniversari de l'Exorcista, que no la programi a la pantalla del Melià.
Ah. Ahir a les 4 al Prado es va programar.
Això m'ha fet mal, que no poder-la...
Sí que és cert, perquè recordem, i val la pena recordar-ho, que això no té res a veure amb l'entitat... La pantalla del Prado és la pantalla del Prado.
Sí, sí.
I ja està. Aleshores, vull dir... Bé, la vida és així.
Home, poder veure l'Exorcista al Melià, doncs, home, tindria el seu què.
Tindria el seu què.
Que el Resplendor i tot això.
Pels més joves que no l'hagin vista, perquè ja pot ser quan una pel·lícula fa 50 anys i ara vivim aquesta època de la memòria de mosca que ja no recorda ni allò de fa 2 o fa 3, és una grandíssima pel·lícula que val la pena revisitar. I ara també està a plataformes, hi ha una edició especial també arran d'aquest 50 aniversari, o sigui que hi ha moltes possibilitats de poder veure L'Exorcista, que és una de les pel·lícules, com deien Carles, clàssiques.
Sembla que n'hi ha 21 pel·lícules.
Ah, exacte.
Ahir va passar el Calígula, també, del Tinto Brass, es passa a Star Trek...
Crec que Calígula també va ser un impacte d'aquells, perquè allò era la bogeria.
I a més amb una versió amb mitja hora més, vull dir, que arribava, aquesta versió arriba a les 3 hores, l'original no sé si eren 2 hores poc...
I era una cosa delirant, vull dir, que es veia, bé, es poden imaginar la vida de Calígula, doncs...
Amb Tinto Brass, que...
Fica-li fort, no?
No tenia gaires manies a l'hora de fer pel·lícules.
Em sembla que no sé si és el mateix dia exacte, el dia 14, el dissabte, aquest no, el dissabte que ve, es projecta el Prado King Kong, el King Kong de l'any 33 que deia Àngel Sala, el més primitiu dels King Kongs, el de Five Ray.
I que val la pena veure-la en pantalla,
sí,
perquè aquesta pel·lícula sí que la majoria de nosaltres...
Sí, sí, no qui la vulgui veure a Prime hi és, però amb el doblatge, en castellà, i al final sí que és cert que te'l mires ara i agafes carinyo a la criatura.
Oi tant!
Si m'ho permeteu,
sí.
Just abans de començar, de sortir a la sala ahir, Àngel Sala i Mònica García,
sí,
ens van passar l'escena... De l'Empire State.
Ah, l'escena final de King Kong.
L'escena final del King Kong del 33. Que es veu allà, l'actriu que no recordo com es
deia. Five Ray, era?
Allà estesa. I els avions, i aleshores hi ha al final, doncs, aquella escena que es veu
l'animal com cau
caient de l'Empire State.
Que només han passat 90 anys.
Sí.
90. 90 anys.
Que va estar, recordo fa uns anys va estar la Five Ray de convidada.
Exacte.
I s'ho va passar, la recordo amb carinyo, molt de carinyo, perquè és una persona molt amable amb tothom i s'ho va passar bomba quan va venir aquí.
Per tant, clàssics també.
Sí, clàssics. També fan un nou clàssic com és The Raid, que el seu director, el Gareth Evans, també li entreguen una màquina del temps, que aquest any també s'entreguen moltes màquines.
Moltes, Li feia broma amb en Joan, sembla la creu de Sant Jordi.
Sí,
que
sí.
Però bueno, és igual. També és cert que Mònica García va dir que era incomprensible que el festival encara no hagués entregat una màquina del temps a Juan Antonio Bayona.
Ja.
I per això, vaja, que hi haurà una forma de rescabalar-ho tot plegat amb aquesta pel·lícula que ha estat aplaudida a Venècia, aplaudida a Sant Sebastià i que serà aplaudida aquí, segur,
segur.
La Societat de la Nieve, que per qui la vulgui, perquè la vulgui veure, 9-10 d'octubre, dilluns, dimarts que ve, el que dèiem, al Melià. I el dimarts és el dia en què se li entrega la màquina del temps a Juan Antonio Bayona. O sigui que la setmana que ve començarà...
Bé, per qui la vulgui, per qui hagi corregut, jo crec que no queda ni...
Ah, no deu quedar res,
no, ja no sé si va ser la primera que es va esgotar, però segurament...
No, s'hauran d'esperar res, poc temps.
Sí, sí.
D'aquí perquè dos dies estarà a Netflix.
A Netflix també estarà d'aquí...
Sí, em sembla que també a finals de...
Sí, sí.
A finals de mes?
I 20 i poc, crec.
Sí, sí,
d'acord,
sí.
Finals de mes a Netflix.
Sí, sí, la tindrem a Netflix.
Vinga, més coses del cap de setmana d'aquelles que valgui la pena...
Més coses, Seguim amb... Bueno, és que jo me'n vaig als clàssics. També ve aquest any la Mary Lambert, membre del jurat, fan el seu Cementerio Viviente.
Atenció, fem un encaix amb Mary Lambert perquè la Carola em deia fa una estona, que val la pena recordar que Mary Lambert serà una de les protagonistes d'aquesta jornada que comença avui i demà, dedicat a les dones directores. I jo li preguntava, i Mary Lambert qui? I la Carola directament em va dir Mary Lambert és la directora de...
De molts, però un dels... ella va dirigir molts videoclips musicals i un dels seus és el del videoclip de la cançó de Like a Prayer de Madonna, que és aquest videoclip que va ser... La cançó ja va ser, diguem, disruptiva en el moment, i el videoclip també, perquè apareixia doncs la Madonna entrant en una església i petonejant-se amb un capellà negre, no? I doncs la directora d'aquest videoclip va ser...
La Mary Lambert.
Lambert. Sí, sí. Va dirigir molts altres videoclips de molts altres artistes de l'època, després ja va debutar en el cinema, però és curiós també com els videoclips li van donar, va ser com el peu que, per poder accedir a aquest món del cinema, al que després s'hi ha dedicat, i que a més aquest any, doncs, com bé deies, forma part d'una d'aquestes taules rodones del Geogenre, que ho ha titulat així el festival, que és aquest espai, aquestes dues jornades que seran
avui i demà,
a la d'avui s'està produint ara al matí, que estan dedicades a promocionar, a difondre, a parlar, a visibilitzar el paper de les dones en el cinema, més enllà d'aquest paper de l'actriu, no?, que és el que tots coneixíem.
De l'actriu, doncs, que crida.
Exacte, doncs es tracta una mica d'això, i Mary Lambert, que rebrà Màquina del Temps, com deia ara en Carles, doncs també forma part d'una d'aquestes jornades, ja com una trobada amb ella.
I Mònica García, que també assenyalava que no quedi el tòpic de les dones directores de pel·lícules sensibles, romàntiques, sinó que també dones directores de pel·lícules de temes més contundents. Mary Lambert també protagonista.
També vindrà, sí. I després ja tenim diumenge, podem destacar també la pel·lícula del Pablo Berger, Robot Dreams, una pel·lícula d'animació que també ha triomfat a tot arreu on t'ha anat, que en parlen meravelles.
Robot Dreams és aquella que també es va quedar sense entrar.
Esgotada.
Sí.
Per cert, va, anuncio el Robot Dreams, que és del Pablo Berger, com era d'elles, que Pablo Berger és el director de Blancanieves, aquella pel·li que va guanyar la millor pel·li de l'Or,
aquella pel·li muda. Sí.
Exacte. Ve a Sitges i l'entrevistaran els alumnes de l'Utrillo, els que formen part d'aquesta secció, aquest espai que tenen de ràdio. Faran un podcast que gravarem el proper dimarts aquí al Mercat Vell.
Dimarts o dilluns?
Dimarts, penso. Dimarts.
Jo diria que dilluns.
No, el gravem dimarts.
El gravem dimarts. Dilluns no, dimarts.
Bé.
La setmana que ve.
Jo tinc apuntat dimarts, però... I en formo part. Per tant, ho acabarem de concretar. En
és igual,
cas,
als alumnes de l'Utrillo.
Exacte, i en aquest podcast, entre altres qüestions, el que faran serà entrevistar en directe al Pablo Berger, el director de Robot Dreams, que és aquesta pel·lícula d'animació tan bonica. No?
Expliqueu-me alguna cosa de Robot Dreams, que per què ha tingut aquest èxit tan enorme.
No ho sé, és un projecte...
El tràiler és molt bonic, sí, i a mi m'ha recordat molt, molt de lluny, molt de lluny, a intel·ligència artificial, a IA. És a dir, l'escena que és una amistat entre... És un gos que viu a Nova York dels anys 70.
80.
O 80, perdona'm, sí.
Avui no ens posem d'acord.
No, però té raó la Carola sempre.
Sí, que...
sempre no, però ara sí.
Doncs es gravarà dimarts i és als anys 80.
Exacte.
Aquest gos...
Que demana, veu en un anunci de la tele que anuncien un robot,
sí,
i el demana. Oh. I aleshores el construeix i es fa amic del robot. Uh-huh. Però hi ha un moment que es veu que el perd.
Sí, és una història sobre amistat.
Home, és una història...
Sí, parla molt de l'amistat, de reencontres, de la pèrdua també de persones o d'éssers estimats. Està ambientat exacte en, aquest, en el Manhattan, en el New York dels 80, que es veu que és una època en la que Pablo Berger va viure allà i recorda amb molta estima, perquè ell diu que aquí, el New York d'ara ja no és el New York, sí, d'aleshores, aleshores una mica està
bé,
inspirat
allò. Bé, al cap i a la fi diu el mateix que diem nosaltres, sí, de Sitges, i diuen dir els barcelonins de Barcelona,
exacte,
i deuen dir...
Vaja. És la seva primera pel·lícula d'animació, sí, fins ara no l'havia fet mai cap, i explica, perquè clar, com que hem de preparar aquesta entrevista, m'he documentat una mica, i explica que se'n va anar cap a l'animació, que per cert és una animació inspirada en la novel·la gràfica de Sarah Baron, aquests dibuixos, aquesta pel·lícula. I diu que ha anat a l'animació perquè diu que l'animació li permet explicar o parlar o explicar unes històries i uns sentiments que no li permeten, doncs, diguem que els éssers, la realitat, diguéssim, no? Les persones,
sí, sí,
humanes.
Sí, sí, els cineactors,
sí,
i actrius.
Sí, i està absolutament, totes les entrevistes que ha fet i a part sobre el tema, està absolutament al·lucinat amb el tema de l'animació, i la veritat és que fa molt bona pinta, se n'ha parlat molt, i vaja, mira, tindrem l'oportunitat de parlar amb Pablo Berger la setmana
vinent.
El podran
escoltar, perquè la setmana que ve emetrem també aquest, sí, podcast, i hem fet un apunt d'animació, però és que d'animació... N'hi ha
molta, molta animació. Bueno, cada any hi ha molta programació d'animació. Aquest any també pels que som grans, jo recordo una projecció que ens van portar a les escoles fa molts anys al Prado a veure Los Amos del Tiempo del René Leloux. És una pel·lícula francesa estranyíssima, amb dibuixos del Moebius, que crec que ens va, no traumatitzar, però ens va crear molts traumes a molts en aquella època, i que vista ara és una pel·lícula super adelantada al seu temps, super avançada.
Si no recordo malament, Carles, sé que Moebius estava al darrere també de la representació d'Alien.
No, Alien, no sé.
No sé, era un... És que recordo que es va...
Clar, que el Moebius durant una època... Sí, pot ser que abans de que estigués el Geiger...
Tanco perquè, ell, com que m'entens, portem un d'allò, dic que no facin més llenya.
Doncs això, aquesta pel·lícula, jo crec que... No sé si molta gent la coneix. És un clàssic de l'animació, però molt, molt pels molts entesos amb aquest tipus de cinema.
D'acord.
És força desconeguda. I jo crec que és una pel·lícula que, vista avui en dia, té una animació estupenda, que podria colar perfectament com estrenada avui en dia, vist. I és una pel·lícula interessant de recuperar. El que passa que ja us dic, és una animació infantil que no, potser no és la
que,
més...
Que no és tan infantil.
No és tan infantil. Però bé, tothom que conegui l'obra de Moebius ja sap que no anem per terreny fàcil.
D'acord.
No anem per terreny fàcil.
D'acord. I afegim alguna cosa més?
D'animació, tenim molta cosa d'animació, no sé, no, ara no tenia per aquí...
Sí, si m'ho permets, Carles, de fet, no sé si l'any passat ja es feia aquesta secció del Family Kids,
sí,
que s'està potenciant, que es fa al Mercat Vell... Que
ara
som,
en farem
som,
un repàs de totes les activitats, perquè això,
pel·lis,
és una, això és una bogeria.
Són pel·lis i curtmetratges d'animació adreçats a un públic infantil, i val molt la pena mirar-s'ho, perquè ja sortim de l'auditori, sortim dels clàssics.
Tot el Mercat Vell, bona part.
Però val la pena mirar-s'ho per famílies que vulguin anar amb els nens a veure aquest tipus de... Perquè són pel·lícules de gènere fantàstic, però pensades per un públic infantil, i també n'hi ha per públic juvenil, que no recordo com es diu,
la
secció.
Sí, també la... Exacte.
Sí, exacte. Per tant... Que
Fantastic Teen i Fantastic Kids.
Doncs aquestes propostes molt, molt adequades a famílies que vulguin introduir a la canalla en aquest món també del cinema i de l'animació.
Per què? Esclar, si no volen pagar res i s'ho volen passar bé, tenen per no acabar. És a dir, hem recomanat pel·lícules, però el que deia en Joan, el Mercat Vell, Fantastic Kids i Fantastic Teen.
Aquestes es paguen,
sí,
però són 3 euros.
6, 7 i 8 d'octubre, matí i tarda, curtmetratges dojo als dels adolescents, per dir-ho així, a partir de les 9 de la nit, per la canalla matí i tarda, en qualsevol moment. El Mercat Vell, aquest espai de Sitges Family. Aleshores, tot el que és la King Kong Area, que va des de l'entorn de l'ermita de Sant Sebastià fins tota la platja Sant Sebastià, on poden trobar marxandatge i maquillatge. Maquillatge no només demà, que és el dia de la Zombie Wall, que hi ha un maquillatge específic a partir de les 12 del migdia i fins a les 7 de la tarda, sinó que aquest maquillatge es farà en dies diferents de festival. És a dir, que qui es vulgui maquillar, allà també trobarà la possibilitat de maquillar-se amb alumnes de formació professional, de maquillatge professional.
Maquillar-se, és a dir, posar-se cara de zombi, eh? És
exacte.
A dir,
no... Bàsicament això.
No vagi, ara diu, mira, m'aprofito i vaig aquí, em posin aquí una mica... És a dir, no sé si sortiran guapos.
Bàsicament això, eh? Maquillatge zombi, en fi, per entrar als llocs i fer una mica d'escàndol i de por. Hi ha tot el que és el món de les food trucks, per tots aquells que també vulguin o vulguin buscar alguna cosa per menjar. Hi ha projecció de curs, hi ha una exhibició de dansa de l'Institute of the Arts Barcelona, hi ha una zona chill out perquè s'estiguin ben estirats en els sofàs amb DJs a totes les hores del dia. Hi ha una exposició específica d'artistes vinculats amb el món del cinema fantàstic a la capella de la Fundació Ave Maria, també durant tots els dies del festival. Hi ha aquesta gincama infantil a tots els comerços de Sitges per trobar el Jack, el nino, el protagonista de Pesadilla antes de Navidad, que està reproduït a tot arreu. Doncs si trobeu en una botiga l'efígie d'en Jack a dins i a cercar, doncs, precisament en Jack a l'aparador, i s'omple una butlleta i es participa en un concurs. La Zombie Walk, demà, a partir de 8:45, que és un altre dels moments aquells potents del festival, des de l'ermita de Sant Sebastià i el recorregut que ja tothom coneix, i la gent de Huertos i la gent de Panxamples, que organitza el Xiringuito Papaya Beach, aquest fantàstic festival final a partir de les 4 i fins a les 10 de la nit. L'Espai Brigadun, el Melià, la planta baixa del Melià, recordar que l'escorxador encara no està en condicions, per tant el Brigadun és a la planta baixa del Melià.
Sí, que han hagut de reconvertir tot el que eren les sales d'atenció a premsa i això per poder encabir el Brigadun al Melià.
I dir-los també, per tots aquells a qui els agradin, la Carola assenyalava aquest podcast de la gent, dels nens i nenes de l'Escola Miquel Utrillo, però és que de podcast en el festival...
Sí, aquest any...
Això també és una explosió,
sí,
eh?
Sí, aquest any tothom que té un podcast ha vingut aquí.
Ha vingut aquí. Entre ells, aquest perfil de Twitter que els assenyalàvem ahir, que té molts seguidors, el Peliculitas, que també farà el seu podcast, però en aquest cas el divendres que ve, el divendres dia 13, a partir de les 6 de la tarda, de 5 a 6, al Twitch de Carlos Blázquez, Emilio Sánchez i Juan Vicente Briega, dedicat també al festival. Un horror, això, eh? Bueno, un horror, esclar, ja és això. Un horror.
No, és intens, és intens.
Però intensíssim.
I m'agradaria aprofitar en aquest moment per expressar l'agraïment públic d'aquesta emissora.
Oh, sí. Ah, sí, cert.
Al cap de premsa del festival.
El correcte. Nou cap de premsa
del festival.
Perquè realment, com sempre, hi ha hagut múltiples incidències en la qüestió de les acreditacions, resoltes de manera eficient, ràpida i, a més, amb bon humor.
Sí. Hem descobert que no dorm, també.
Sí.
No dorm, deu ser cosa, deu ser mig zombi, deu ser forma.
Aquests dies ja tota la gent que
no dorm,
festival...
No dorm, pobre. Si
el festival no dorm ningú,
no dorm.
Poca gent.
Perquè a primera hora del matí sí que és cert que ja, és que ja veus la gent ja disposada. N'hem trobat que és un perfil, jo diria que bastant comú. Tés van a esmorzar, llavors troben, diguem-ne, una parella trobat. I ell... abans de les 8 del matí, però escolta'm, pensava, dic, per l'amor de Déu, 5K no són les 8.
Perquè és que és gent molt...
I res, vinga, dalt, i tinc.
Els encanta.
I ella...
assentint. Bé, hi ha gent que és més lenta als matins, no?
Però escolta'm, amunt d'aixar. Aleshores, el cap de premsa del festival es diu...
Víctor Esquirol.
Doncs per Víctor Esquirol, sí. Aquí va un agraïment.
I pel seu equip, però...
I pel seu equip. Uh-huh. Perquè ens sentim tractats com les emissores grans.
Exacte. Mira. Sí, sí, no, és d'agrair.
Perquè, i està clar que tothom al llarg de tots aquests anys ha estat disposat, però la disposició d'aquest any, abans, durant, i entenem que durant tot el festival, és absoluta. Ara, s'ha de dormir. Sí. És important dormir.
Igual ho farà
quan tot acabi.
Tindrà una setmana.
Aquí està, perquè esperem que no arribi una crisi abans del final.
No,
esperem
segur
que no.
Segur que
no. No ho deien Rossinyol, allò de quan siguem morts.
Ja dormirem.
Ja dormirem quan morirem. Si no, Rossinyol, no sé si era... Bé, és igual. Aleshores.
Tinc unes recomanacions... Vaja, jo no les tinc. Les té Àngel Sala. I, a més, que he estat escoltant atentament en Carles, no ha mencionat cap d'aquestes tres pel·lícules. Així que... Carles, el que et convido ara és que escoltis aquestes tres recomanacions que fa l'Àngel Sala i li fa a l'Alejandro G. Calvo, que és ell és crític i periodista de cinema, el coneixes, va ser el que té la plataforma Sense Cine.
Sí, gran plataforma també per tots aquells que us agraden el cine.
Molt potent, està instal·ladíssim a Sitges, és un fanàtic també del Festival de Sitges i ha fet un vídeo que suposo que en deu anar fent a diari. I el primer que ha fet d'aquesta edició del festival... he agafat el primer trosset perquè a més m'ha fet gràcia que justament fa referència a l'hotel d'Overlock, el del Resplendor, i es topa amb l'Àngel Sala i li demana tres recomanacions a tres pel·lícules, diguem, que no siguin les més mediàtiques o les més conegudes. Així que pren nota, a veure si no les tens apuntades i pots anar, perquè l'Àngel Sala les recomana fortament.
M'encanta meterme por el Meliá, el hotel Meliá donde... Está el auditorio donde se ponen las pelis de Sitges, porque no se parecen nada al Overlook, nada al Resplandor, pero cuando lleva ya muchos días aquí, sí que se parece. Sí que crees que vas a encontrar en algún momento a un niño en triciclo.
Director del festival. A ver, Ángel, rápido. Dime tres pelis sorpresas para que la gente las vaya a ver. O sea, no el Miyazaki, no el Lanthimos. Dime sorpresas, tío.
Pues mira, Late Night with the Devil, que es una peli australiana que no es Háblame, que es otra que da mucho miedo, tanto como Háblame.
Yo.
Que me gusta mucho. Te diría... Vermin, La Plaga,
ostras.
Película de arañas en un suburbio, en un bondier francés. Que es una sorpresita total, y Salen, una película también en un bondier francés, pero muy diferente a Vermin, con magia blanca, negra y de todos colores en una situación social conflictiva.
Magnífico, tío. Muchísimas gracias.
Aquesta de les aranyes, ja he llegit la sinopsis ja, que un home porta una aranya de no sé on, llavors comença a criar allà i...
Que diuen que s'ha rodat amb aranyes de veritat.
Aquest matí n'hem vist una d'aranya, també. Sí. D'allà, d'aquestes de broma, de pega. Totes les de pega fan riure, les de veritat no tant.
Tenies alguna llista, Carles?
Sí,
tenia, sí.
La primera.
Late Night with the Devil.
Sí, perquè és una de les que ha triomfat al festival de... Un festival de, també especial
de
fantàstic als Estats Units. I que és... Bàsicament és un presentador de Late Night dels anys 70 que, com que no, el seu programa va a la baixa, decideix fer una mena d'exorcisme i plantar-se amb el dimoni allà al mig en directe, i llavors això, doncs clar.
Aquesta la fan dimarts dia 10 a la 1 de la matinada al Retiro, que és una hora, trobo, boníssima.
Estupenda.
Sí, per sortir després
per una, entrevista amb el dimoni, a la 1 de la matinada.
Les altres, i dic les hores perquè igual, escolta'm, hi ha algú que diu a presota, perquè és veritat que quan no estàs gaire en el món veus aquest programa tan ampli i vas una mica perdut, no? Doncs la de Vermin, La Plaga, aquesta de les aranyes, la fan dimecres dia 11 a 2:15 del migdia al Melià i divendres 13...
Bon moment per treure el dinar.
Exacte. Potser que vagin abans de dinar. I la fan també el divendres 13 a les 11 de la nit al Retiro. I la de Salem, aquesta altra que parlava d'aquella màgia i no sé què...
Esclar que divendres que ve és divendres 13.
Divendres 13, exacte. Doncs la de Salem és diumenge, aquest diumenge, dia 8, a un quart d'11 de la nit al Melià, i dilluns dia 9 a 3:15 de la tarda al Melià. Vaja, aquestes tres propostes de les més de 350 que hi ha, que és una bogeria.
11:46 i arribarem a les 12 amb la visita que va fer ahir Carola a Rodatge Maleït.